Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
Quan faltava un minut per les 7.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
Molt bé, Roger, molt bé.
Recuperat de Sant Jordi?
Sí, senyor, descansat.
Avui, el diumenge, com cada diumenge, la Terra es plana amb el Joan Anton Català, recuperem l'espai habitual dedicat a la ciència després d'aquest Sant Jordi, on també va participar el Joan Anton Català amb el Tomàs Molina. Vull començar per una qüestió d'actualitat que ahir no vam repassar, Joan Anton. Fa uns dies parlàvem d'aquest projecte Artemis de la NASA. Recordem que és el projecte amb el qual la NASA vol recuperar, portar l'home o la dona a la Lluna en un futur bastant proper, però tenim novetats, males notícies en aquest cas, perquè sembla que aquest futur tan proper doncs no ho és tant, no?
No, exacte, hi ha la missió Artemis 1, que és el primer pas, que això recordem que és un maniquí que tenim ja dins una càpsula i el coet l'SLS, que està en el lloc d'enlairament i la NASA ha estat fent proves per poder-lo enlairar cap a la Lluna, no aterrar a la Lluna, sinó donar un tomb a la Lluna al mes de juny. Doncs aquestes proves no han acabat de funcionar bé. La NASA ha anunciat que tornarà a traslladar tot aquest coet sobre un vehicle en erugues cap a l'edifici que el va construir per reparar dues vàlvules que no han acabat de funcionar bé, i això el que farà és endarrerir completament la data prevista de juny, que era més o menys quan esperàvem que aquest coet amb el maniquí se n'anés cap a la Lluna. No hi ha data, però evidentment jo penso que ja quasi segur que no serà juny, ves tu a saber quan serà, i això, per tant, també imposa un endarreriment a tot el programa de retorn a la Lluna.
Tu no posaries la mà al foc ni que serà aquest 2022, eh?
No, jo espero que sí, eh? Quasi que sí. Bé, la mà al foc no, eh? No la poso ja per ningú. Però jo crec que sí que serà el 2022. El que no sé és com això encadena, l'efecte que això tindrà en cadena al desenvolupament de les següents missions, bàsicament Artemis 2 i sobretot Artemis 3, que recordem que és la que ha de portar la dona, l'home, a la Lluna.
Fantàstic. Doncs una mala notícia per arrencar, però és que en tenim una altra, perquè aquestes últimes setmanes també s'ha fet públic un informe més recent que publica el grup d'experts sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides, i les conclusions, Joan Anton, tampoc són gens positives. A veure, què diu aquest informe?
No és cap sorpresa, Roger, això ho sabem, el que passa és que estem secs, eh? És com si no ho volguéssim escoltar. És el tercer informe que ha fet el grup que té d'experts les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, és un grup que es diu el IPCC, i aquest tercer informe, bàsicament, el que reforça són els dos primers i diu les accions de mitigació que podem fer. Però, bàsicament, els tres informes col·lectivament deixen totalment clar que no assolirem els compromisos de canvi climàtic que es van acordar a París, a la Conferència de París de l'any 2017, que recordem que tenien com a objectiu intentar no superar els 2 graus de pujada de temperatura mitjana en el planeta i, en tot cas, intentar apuntar sobre el 1,5 graus, tot i que això ja es veia molt complicat, doncs molt bé. Això ja es veu que queda quasi fora completament del nostre abast. Les promeses incomplertes dels països, de tots ells, que estan sotmetent plans per reduir les emissions, apunten a un futur que podria arribar, Roger, als 3,4 graus de temperatura, d'augment de temperatura, a final de segle XXI. Les causes són humanes, això ha quedat claríssim, ja no hi ha discussió de que són aquestes les causes, que som nosaltres, i sobretot, de l'emissió que estem fent dels gasos d'efecte hivernacle.
Per tant, amb aquest preàmbul que ens ha explicat el Joan Anton Català, avui a la Terra es plana ens dediquem a parlar d'aquests gasos d'efecte hivernacle. Comencem amb una definició, Joan Anton. Què són aquests gasos d'efecte hivernacle?
Va, doncs aquests gasos el que fan és interferir o intervenen amb l'equilibri de temperatura que té el planeta. La Terra, com qualsevol altre objecte que hi ha al cosmos, que hi ha al cel, manté un equilibri tèrmic, un equilibri de temperatura entre la calor que rep, en aquest cas del Sol, i la que emet, perquè es refreda, la que emet i irradia cap a l'espai. No només rep calor del Sol, recordem que la Terra també produeix calor interna, per exemple, per la desintegració d'isòtops radioactius, d'elements químics radioactius. Però aquest equilibri, al final, al llarg de milions d'anys, s'assoleix, un equilibri entre l'escalfor que tu reps i la que emets cap a l'espai. Doncs bé, els gasos d'efecte hivernacle el que fan és atrapen aquesta escalfor que tu vols emetre cap a l'espai per refredar-te, per assolir aquest equilibri, i per tant interfereixen en aquest procés de refredament del planeta, dificulten el refredament. Els gasos d'efecte hivernacle més típics, els que hem sentit parlar tots, el diòxid de carboni, el metà, l'òxid de dinitrogen o el mateix vapor d'aigua, que quan està a l'atmosfera en altes concentracions també és un gas d'efecte hivernacle. Fixa-t'hi, perquè és un detall tècnic per la gent més interessada que ara explicarem, que són gasos que tenen com a mínim 3 àtoms. Són molècules de 3 àtoms i després explicarem el perquè.
Com actuen aquests gasos, Joan Anton?
Doncs bàsicament el que fan és captar emissió infraroja, que és la que típicament emet qualsevol objecte que està calent. Això ho hem comentat molts cops, el nostre cos també emet radiació infraroja. Doncs la Terra, per aquesta escalfor i intentant assolir aquest equilibri que explicava abans, emet cap a l'espai radiació infraroja. Aquesta energia infraroja és la que capten aquestes molècules dels gasos d'efecte hivernacle per fer vibrar els enllaços que tenen entre els àtoms. És com si ens imaginéssim que aquestes molècules hi hagués els àtoms, per exemple, el diòxid de carboni, que és un carboni i 2 oxígens, doncs com si estessin units per filets, doncs aquestes cordes, aquests filets, comencen a vibrar i vibren més com més energia capten. Què passa? Que quan capten aquesta energia, comencen a vibrar, després alliberen aquesta energia que en un efecte en cadena fa vibrar a la molècula del costat i així, bàsicament, el que es fa és que aquesta emissió d'infrarojos que la Terra volia emetre cap a l'espai per refredar-se, no la pugui emetre. Queda capturada, queda atrapada dins de l'atmosfera i això és el que fa que les temperatures pugin. Abans et deia, fixeu-vos, per la gent que vulgui el detall més tècnic, que són normalment gasos de 3 o més àtoms. Per què no passa el mateix en els que només són 2 àtoms? Sabem que la nostra atmosfera bàsicament està composada per nitrogen, 80% bàsicament, i oxigen, un 20%. Nitrogen i oxigen a la nostra atmosfera es formen en forma diatòmica, estan com N2 i O2, és a dir, 2 àtoms. Quan només hi ha 2 àtoms, els enllaços són tan potents, tan forts, que no pràcticament són absolutament lliures en el sentit de que no estan sotmesos en aquesta vibració que els porta la radiació infraroja. I per això són les molècules que tenen més de 3 àtoms normalment les que acostumen a vibrar i són aquests gasos d'efecte hivernacle. Com et deia, això és un efecte en cadena. Vibren unes molècules, traslladen a les molècules del costat aquesta vibració i el que encara és pitjor és que aquests gasos són, diem, transparents a la llum visible i ultraviolada del Sol. Vol dir que quan el Sol arriba a la seva llum per escalfar la Terra, aquesta no l'atrapen els gasos, aquesta la deixen passar. De forma que aquesta llum, la ultraviolada del Sol, sí que arriba a la superfície de la Terra, escalfa, llavors la Terra emet infraroig cap a l'espai i aquesta és la que, l'infraroig és la que capten els gasos.
Clar, Joan Anton, normalment quan sentim a parlar del canvi climàtic sentim que el causa els gasos d'efecte hivernacle com si fossin els dolents de la pel·li, no? El que passa és que, tècnicament, aquests gasos en realitat dius que són bons pel planeta i pels humans.
Absolutament, que ningú li capiga. Aquí el dolent de la pel·li són els humans, no són els gasos d'efecte hivernacle perquè en estat natural són essencials. Mira, per exemple, sabem que la Terra té unes temperatures que ens permeten la vida. De fet, són temperatures que permeten que l'aigua estigui en estat líquid en superfície. Això ens han ensenyat a l'escola que bàsicament és perquè la distància Terra-Sol és la perfecta. És a dir, la Terra va quedar situada a una distància del Sol que fa que les temperatures doncs això, siguin temperades i pugui haver aigua. Doncs això no és realment així. No és realment així. Es necessita un segon efecte. Si només fos això, si només fos per la distància Terra-Sol, la temperatura mitjana a la Terra, atenció, seria de menys 14 graus. Per tant, aigua congelada i la vida seria molt diferent. Nosaltres, probablement, els humans no existiríem. Què passa? Que l'atmosfera de la Terra, les diverses versions d'atmosfera que tingui la Terra, sempre han tingut gasos d'efecte hivernacle naturals, vol dir produïts, per exemple, per l'activitat volcànica i per altres fenòmens naturals. I aquests gasos, en aquest efecte hivernacle que comentàvem d'escalfament, ens han pujat la temperatura mitjana de la Terra d'una forma natural 33 graus, dels menys 14 a les temperatures que tenim ara mitjanes. Què vull dir en això? Que sense aquests gasos la vida seria completament diferent i els humans no hi serien. Per tant, són gasos que en estat natural i en concentracions naturals són essencials perquè la Terra hagi assolit aquest equilibri de temperatura tan xulo que tenim en aquestes temperatures que permeten que l'aigua pugui ser líquida. Totes les versions d'atmosfera que ha tingut la Terra han tingut aquests gasos. La primera versió segurament d'atmosfera que va tenir la Terra, que no tenia oxigen, aquest gas devia ser el metà, grans concentracions de metà provenents d'una intensa activitat geològica, després grans quantitats de diòxid de carboni, després també grans quantitats de vapor d'aigua a mesura que anaven pujant aquestes temperatures, tot efecte natural, tot gasos d'efecte hivernacle naturals.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana amb el Joan Anton Català, avui parlant i entenent aquests gasos d'efecte hivernacle. A veure, Joan Anton, continuem. Com es regulen naturalment aquests gasos d'efecte hivernacle?
Clar, com dèiem que són naturals, per tant la Terra ha assolit aquest equilibri, vol dir que la Terra té un mecanisme de poder jugar amb tot això i aconseguir aquest equilibri tèrmic que deien. Això, bàsicament hi ha diversos cicles, però el potser més important és el que anomenem cicle del carboni, que regula la concentració de diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera. I funciona de la següent manera. Quan augmenten les quantitats de diòxid de carboni a l'atmosfera, imaginem, a lo millor per una activitat volcànica molt important a la Terra, les temperatures pugen per l'efecte hivernacle. Això provoca règims majors de pluja, vol dir més evaporació dels oceans, formació de núvols, tempestes, etc. Aquesta pluja el que fa és dissoldre part del diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera i forma àcid carbònic, plou, és la pluja àcida que anomenem, i aquesta pluja en àcid carbònic el que fa és fixar-lo a les roques. Es formen carbonats i aquest diòxid de carboni, el carboni queda fixat a les roques. També queda fixat en molts organismes marins que empren els carbonats, el carboni, per formar les seves estructures i que quan moren aquests organismes formen grans dipòsits, que són reserves de carboni que té la Terra. Després ve la tectònica de plaques. La tectònica de plaques de la Terra el que fa és enfonsar aquestes reserves de carboni cap al mantell, cap a dins el mantell, on són escalfades, i en algun moment aquest diòxid de carboni escalfat tornarà a trobar el seu camí de sortida a través de volcans o d'esquerdes o de fenòmens geològics cap a l'atmosfera. I això tanca el cercle. Doncs bé, fixa-t'hi, regulant el règim de pluges, en funció de la temperatura, la Terra té un mecanisme per regular quant diòxid de carboni hi ha a l'atmosfera i, per tant, quines temperatures tindrà. Què passa? Que aquest cicle, que és molt xulo, treballa en períodes de desenes de milions d'anys. Que ningú pensi que això és que la Terra toca un botó i diu «Ah, m'estan pujant les temperatures, vos faré que plogui més i així regulo». No, no, perquè tot aquest cicle que hem dit, que és un cicle atmosfèric i geològic, triga desenes de milions d'anys en funcionar. Per tant, aquest cicle no ens pot salvar del que ara explicarem, que és com els humans estem augmentant la quantitat de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.
Per tant, aquest equilibri que explica, Joan Anton, aquest equilibri natural, és el que hem acabat trencant els humans aquests últims anys, o amb l'impacte i l'acumulació de tot de tots aquests anys i segles, no?
Clar, clar. En la nostra activitat industrial, bàsicament, la utilització de combustibles fòssils. Estem parlant principalment de petroli, carbó i gas, que emeten enormes quantitats de diòxid de carboni cap a l'atmosfera, que aquest és el principal gas d'efecte hivernacle, que és el que ens està fent més mal en aquest moment. Això és el que ha trencat l'equilibri, com que la Terra no pot respondre a la velocitat, perquè dèiem, la Terra té un cicle, però funciona al llarg de desenes de milions d'anys. Però és que nosaltres, a l'efecte, l'estem fent amb desenes d'anys. La Terra, d'una forma natural, no pot respondre en aquesta agressió. Tenim altres activitats humanes, com per exemple la ramaderia a nivell industrial, que emet molt de metà. Fixa-t'hi, hi ha informes que diuen que si agaféssim totes les vaques del món i amb elles féssim un país, el país de les vaques seria el tercer país del món més emissor de gasos d'efecte hivernacle. Tenim també activitat industrial i ús abusiu de fertilitzants. Això contribueix a emetre òxid de dinitrogen, que és un altre gas d'efecte hivernacle. I a més, per acabar-ho d'arreglar, tenim desforestació. És a dir, estem limitant el pulmó de la Terra, la capacitat que té la Terra a través del món vegetal de poder també eliminar, que aquest és un altre regulador important, d'eliminar diòxid de carboni de l'atmosfera per fer la fotosíntesi donant-nos oxigen. I com que ens estem carregant els boscos, també estem limitant la capacitat pulmonar del planeta.
El que passa, Joan Anton, és que al principi tampoc estava tan clar que els humans fóssim els culpables i els causants de tot això, no?
Bé, bé,
el que passa és que s'ha acabat demostrant que és impossible negar aquest impacte nostre.
Clar, aquí hi ha hagut molta discussió històrica, perquè lògicament et pots imaginar els grups de pressió que hi ha hagut, industrials, energètics, polítics, i primer es negava, l'emergència climàtica es va negar des del bon començament, després es va dir que els gasos d'efecte hivernacle potser no serien els causants, i després es va dir que també que sí, que d'acord, que hi havia un augment dels gasos d'efecte hivernacle, però que no estava clar si fossin deguts a l'activitat humana, que a lo millor eren fenomen natural d'aquest augment de gasos. Tot aquest discurs ha caigut. És a dir, tot i que encara t'haig de dir que hi ha grups de pressió que sostenen aquesta tesi, però han caigut, científicament s'han fet els estudis que han caigut. I mira, hi ha algun estudi que és claríssim. Per exemple, hem explicat alguna vegada aquí a l'espai que el carboni, com qualsevol altre element químic, hi ha diferents isòtops, és com si fossin diferents colors d'aquest carboni. Hi ha el carboni natural, que anomenem el carboni 12, però llavors hi ha una altra forma de carboni, més inestable, que és el carboni 14, que per cert utilitzem per datar roques o per datar instruments antics. Doncs resulta que a l'equilibri que hi ha a l'atmosfera, d'una forma natural, entre el carboni 12 i el carboni 14 és conegut, i és el que és. És un equilibri que manté la Terra entre aquests dos isòtops. Què passa? Que els combustibles fòssils, petroli, gas, carbó, com que han estat enfonsats, han estat produïts al llarg de milions d'anys a l'interior de la Terra, han quedat nets de carboni 14. No tenen apenas carboni 14. Què passa? Que quan nosaltres cremem combustibles fòssils, el diòxid de carboni que enviem a l'atmosfera és pobre en carboni 14. I això ha fet canviar l'equilibri natural de l'atmosfera entre el carboni 12 i el carboni 14. I això ho hem pogut mesurar perfectament en estudis científics i quadra perfectament. És a dir, els gasos d'efecte hivernacle que estan augmentant a l'atmosfera no són d'efecte natural, són per la crema de combustibles fòssils. Això és el que, com et dic, s'ha demostrat. I a més, si tu agafes una gràfica, les gràfiques que s'estan fent de pujada de temperatura mitjana del planeta, i a sobre li poses la gràfica d'augment d'emissions de gasos d'efecte hivernacle degut als humans, les dues gràfiques quadren exactament. És a dir, és innegable que l'augment de temperatura del planeta està directament relacionada amb l'augment d'emissions que estem fent.
De quines quantitats de CO2 a l'atmosfera estem parlant, Joan Anton?
Mira, hem superat les 415 parts per milió. Dit així, ens diuen ben poc. Si no ets molt especialista en això, bueno, 415 parts per milió de CO2 a l'atmosfera. Clar, el tema és quan dius, quan expliquem, que són unes xifres que la Terra no ha viscut mai en els darrers 800.000 anys. I ara un podria dir, un moment, que pretensiosos, no, els científics, com poden assegurar que en els darrers 800.000 anys no hem mesurat, no s'han produït emissions com aquestes? Doncs perquè, per exemple, entre moltes altres coses, tenim bombolles d'aire atrapades dins de columnes de gel a l'Àrtic o l'Antàrtic que tenen antiguitats, això de cents de milers d'anys, i que podem analitzar aquestes bombolles d'aire. I podem saber com era l'aire, i així hem rebobinat el temps fins 800.000 anys, que és el que hem pogut rebobinar. I podem assegurar que en els darrers 800.000 anys mai la Terra ha arribat pràcticament a superar les 280 parts per milió de diòxid de carboni. I ara et deia que hem superat 415. És a dir, l'augment és bestial i, com et deia, mai vist, com a mínim en els 800.000 anys darrers. Si anem a xifres globals, els estudis diuen que estem emetent 34.000 milions de tones de CO2 anualment a l'atmosfera. La natura, que ens l'hem d'imaginar com una màquina que està actuant com pot i fent el que pot, està intentant retirar el que pot d'aquest CO2. Per exemple, la fotosíntesi n'extrau 13 gigatones, és a dir, 13.000 milions de tones. Els oceans dissolen, n'extrauen també 9.000 milions de tones. Però tot i això, tot i que la Terra treballa a tot gas per retirar-lo, encara hi ha un excedent que estem emetent directament a l'atmosfera, més o menys de 19.000 milions de tones anuals, que, com deia, el planeta no pot retirar.
Déu-n'hi-do. Tot això com s'atura, Joan Anton, ràpidament, perquè se'ns està acabant el temps?
Clar, això és un cicle pervers, i això s'atura intentant emetre menys. És veritat que hi ha alguns mecanismes que estem ja practicant per retirar CO2 de l'atmosfera. Hi ha experiments químics i fàbriques químiques que el que fan és fixar CO2 en roques i retirar-los directament de l'atmosfera, però aquí el tema passa per intentar reduir emissions, i això vol dir fer la transició energètica, bàsicament. I és que és com si estéssim secs, Roger, perquè al final tu veus que les reserves que hi ha al món de combustibles fòssils s'esgoten. És a dir, es calcula que en 50 anys ja no hi haurà petroli i en 100 anys no hi haurà carbó. Què estem esperant? És a dir, per què encara protegim i subvencionem les indústries basades en combustibles fòssils i no fem ja el pas definitiu a les energies netes? Perquè ens hi trobarem, és inevitable. No es pot aturar aquesta deficiència que hi haurà de combustibles fòssils. O fem ara la transició o serà un desastre. De fet, ja és un desastre climàtic, però jo el que ara apel·lo no només és un desastre climàtic, és un desastre econòmic, si no fem aquestes transicions en aquest moment.
Cada vegada hi ha més gent que diu que no hi ha marxa enrere, no?
Clar, 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 és que estem fent ja tard, és el que diuen bàsicament els informes, marxa enrere segurament no hi és, però el que sí que hi ha és la capacitat de regular, és a dir, el que sí que tenim a les nostres mans és quina pendent de la corba, és a dir, com de pujada, quin tipus de pujada volem tenir d'augment de temperatura. Ja sabem que no podrem tirar enrere aquest grau i pico que hem augmentat de temperatura, això ja no ho podem tirar enrere, però ara el que ens estem jugant és quin augment de temperatura tindrem en els propers anys, si el volem tenir molt, poc o moderat. Això sí que està a les nostres mans. I com et deia, no només un tema de canvi climàtic, sinó també de transició econòmica, de model econòmic.
Joan Anton Català, va, deixem-ho aquí. Què hi passarà aquesta setmana al cel després de comprovar com funcionen també aquests gasos d'efecte hivernacle? Bueno, de què hem d'estar pendents aquests dies, Joan Anton?
Mira, d'entrada jo et voldria dir que avui fa 32 anys el telescopi espacial Hubble. Per tant, felicitats al Hubble.
Enhorabona.
Sí, exacte. I al cel tenim una cosa espectacular. Tenim planetes, quatre planetes alineats de matinada abans que no surti el Sol mirant cap a l'est, que són Júpiter, Venus, Mart i Saturn. I atenció, perquè la Lluna minvant aquestes matinades s'hi posa entremig. De debò que és un espectacle que paga la pena de mirar.
Fantàstic, Joan Anton. Una abraçada. Cuida't.
Gràcies, igualment.
Fem una pausa i ara tornem al suplement.